Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Us rebem amb els braços oberts aquest programa número 420, que és el primer de l'any 2021. Un any que ens porta moltes esperances, ja que l'anterior va ser tan dolent. No sé, de moment tot segueix igual, amb confinaments, tocs de queda i altres coses que fa un any no coneixíem, però sí que canviaran coses, segur. Esperem, sobretot, una certa immunitat. L'endemà de Reis, que Maria Seus us ha portat moltes coses, anem per feina. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Que comenci la música. Thank you. Aquesta primera peça musical de l'any era una obertura, com ja us podeu imaginar, i corresponia a una òpera francesa, L'Étoile du Nord, l'estrella del Nord, òpera còmic en tres actes amb llibret d'Eugène Scrip i música de Giacomo Meyerbeer. Es va estrenar en el Teatre de l'Òpera Còmic, la Salle Favart de París, el 16 de febrer de 1854. Com bé sabeu, Meyerbeer fou un compositor d'origen alemany que va començar la seva carrera a la seva terra per després passar a Itàlia, on va aprendre de veritat l'ofici de compositor d'òperes per acabar, finalment, instal·lant-se a París, on va triomfar absolutament mantenint-se com a rei dels escenaris de la capital francesa i, jo diria, fins i tot europeus. Doncs les seves òperes van gaudir de molta difusió arreu. I tot això ho va aconseguir amb només quatre grans òperes i dues òperes còmic, una d'elles aquesta Étoile du Nord, que serà el monotema d'avui, ja que és un capítol més, el sisè de la sèrie Anem a descobrir, on us plantejo òperes que avui en dia són força o molt desconegudes. I aquestes fa molt poc. I avui la comentarem i en sentirem alguns fragments. Per exemple, ara mateix, abans d'entrar en matèria, sentirem del primer acte el cor de bevedors à la Finlande, vivons. Deixeu-me dir abans de res d'on vindrà la música que sentirem avui. I és un enregistrament fet en viu en el Festival de Wexford a Irlanda de l'octubre de 1996 i editat per la discogràfica Marco Polo. Segons sembla, aquesta versió en 3 CD té pocs talls musicals i sí, en canvi, molts talls de diàleg. El cor és del Festival de Wexford i l'orquestra, la National Symphony Orchestra of Ireland, dirigeix Vladimir Jurovsky. Els protagonistes, Elizabeth Futral, soprano nord-americana, interpreta el rol de Catherine. El baix Vladimir Ognev és Peters, que és el sar per al gran d'incògnit. La soprano d'Arina Takova és Praskovia. El tenor Alec Hall és Danilovich. El baríton Christopher Malman, el darrer don Giovanni del Liceu, és Gritzenko. El tenor Juan Diego Flórez, aleshores un desconegut, interpreta George, i hi ha d'altres solistes més secundaris. I ara sí, comencem, ja? I començarem, com sempre, parlant del compositor. Giacomo Meyerbeer va néixer amb el nom de Jakob Liebmann Beer a Tasdorf, un suburbi de Berlín, el 5 de setembre de 1791, en el si d'una família jueva molt rica i ben situada. L'educació del futur compositor i els seus germans va ser molt acurada. Jakob va demostrar clares aptituds per la música. De fet, va ser un nen prodigi pel que fa al piano. Un dels seus mestres va ser el virtuós pianista Muzio Clementi, el més afamat de l'Europa d'aquella època, quan aquest va passar per Berlín. Als 9 anys d'edat, el nen prodigi es va presentar en públic com a pianista. Mentrestant, continuava la seva minuciosa instrucció en l'art de la música amb prestigiosos mestres, com per exemple Antonio Salieri. De gran importància va ser el període entre 1810 i 1812 en què va estudiar a Darmstadt amb Joseph Vogler. Un altre alumne d'aquest era Carl Maria von Weber, que era 5 anys més gran que Jakob Beer, però malgrat aquesta diferència d'edat es van fer molt amics. Weber exerciria una notable influència en els primers anys del jove Beer. Precisament per aquella època, cap al 1812, el jove compositor comença a firmar com a Meyerbeer, d'entrada separat. Això va ser en honor del seu avi matern, mort el 1811, que es deia Liebmann Meyer Wolf. Posteriorment, el Meyer i el Beer s'ajuntarien en el Meyerbeer, pel qual el compositor és mundialment conegut. El 1810 havia creat la seva primera obra per a l'escena, un ballet de nom El pescador i la lletera, estrenat a Berlín.
Oh!
Hem sentit un altre fragment de l'Etoile du Nord, del primer acte, també Écoutez, écoutez, els couplets de Catherine, la protagonista femenina. El jove Meyerbeer es debatia entre dedicar-se a la interpretació pianística i la composició, triant finalment aquesta, sobretot enfocada al teatre i, per tant, a l'òpera. Mentre va viure a Alemanya, va compondre i estrenar algunes òperes. Una d'elles, anomenada Els dos califes, va recollir un gran fracàs a Viena. Aleshores, com que el seu objectiu a llarg termini era fer carrera a París, que era, en aquells moments era el primer centre cultural d'Europa, va comprendre que li calia, per progressar, un ampli coneixement de l'òpera italiana. Malgrat la seva estreta amistat amb Weber, Meyerbeer no va ser receptiu a les teories musicals d'aquest, veritable creador de l'òpera alemanya. Així que, seguint, a més, els consells de Salieri, va agafar els trepals i se'n va anar cap a Itàlia. Meyerbeer tenia la gran sort de comptar amb el suport financer de la seva immensament rica família, i així que no havia de preocupar-se de res. Era el 1816. I ara més música. Acabem la repassada de l'acte primer amb el cor i ensemble de soldats Marché, soldat, Marché au pas. Meyerbeer va arribar a Itàlia en l'època en què Rossini, escassament 6 mesos més jove que ell, dominava els escenaris de la península. El jove alemany va quedar impressionat per l'obra de l'italià. D'entrada, Meyerbeer es va dedicar a compondre òperes mimetitzant estretament l'estil rossinià. La primera la va estrenar en el Teatro Nuovo de Pàdua el 1817 i es va dir Romilda e Costanza. precisament de l'any 1817, és el primer document on es constata que Meyerbeer havia canviat també el seu nom, de Yakov a Giacomo. La posteritat el recorda com a Giacomo Meyerbeer. La seva següent òpera a Itàlia va ser Semiramide Reconosciuta, i aquesta ja la va estrenar en un teatre més important, el Reggio de Torí, el febrer de 1819. El llibretista Gaetano Rossi es va inspirar en un llibret molt antic de Metastasio, ja passadíssim de moda, i va treballar sobre aquest. La tercera òpera italiana de Meyerbeer va ser Emma di Resburgo i es va estrenar en el Teatre San Benedetto de Venècia el juny de 1819. L'òpera va ser tot un triomf a Venècia. De fet, va ser el seu primer gran èxit, amb representacions a Itàlia i a l'estranger. És precisament en els temps de la producció d'aquesta òpera que va néixer l'amistat entre Meyerbeer i Rossini, amistat que, malgrat la seva rivalitat artística, es va mantenir fins a la mort de Meyerbeer el 1864. Així comença l'acte segon de l'Etoile du Nord, amb aquest vals que forma part de l'entreacte introducció. Meyerbeer encara estrenaria tres òperes més a Itàlia, Margherita d'Anjou el 1820 a la Scala, l'Esule di Granata el 1822 també a la Scala, i finalment il Crociato in Egitto, la Fenice el 1824. Aquesta òpera va suposar la consagració internacional per a Meyerbeer. Aquest havia trobat per fi el seu estil propi. Rossini ja se n'havia anat a París, de manera que l'escena italiana quedava lliure. Bellini i Donizetti, els hereus més destacats, concentraven el seu geni compositiu més en la línia melòdica i facultats líriques dels cantants. Meyerbeer va crear una obra molt més complexa amb un aparell dramàtic a gran escala. Il Crociato in Egipto, en el final del primer acte, per exemple, exigeix ni més ni menys que 200 executants, incloent dues bandes de músics sobre l'escenari. D'aquí a la gran òpera amb la qual Meyerbeer va assolir el zènit de la glòria, només hi havia un pas. Sentíem del segon acte de Ritual d'Inor el couplet de De Vivandière, Sous les remparts du Vieux Kremlin. L'èxit del Crociato va ser immens i aviat es va representar a Londres i a París, on es va presentar el 25 de setembre de 1825. Meyer va acudir-hi mesos abans per supervisar-ne els assajos i va decidir quedar-s'hi, seguint l'exemple de Rossini. De fet, el seu somni era triomfar a París. L'octubre de 1825 mor el seu pare i ell, com a fill primogènit que era, seguint la tradició jueva, ha de formar una llar. I així es casa el 25 de maig de 1826 amb la seva cosina, Mina Mosson. Tornant a l'artístic, inicia la seva relació amb el llibretista Eugène Scrip, que com a primer fruit dona a la gran òpera Robert le Diable, estrenada el 21 de novembre de 1831 i que fou qualificada com un dels més grans triomfs de tots els temps. Meyerbeer comença a construir el que serà el nou gènere de la gran òpera, genuïnament francès, sobre els fonaments posats per Auber amb la Mouette de Portici el 1828 i Rossini amb Guillaume Tell el 1829. Les grans òperes eren, per dir-ho de forma molt esquemàtica, grans drames sobre un rerefons històric, plens de situacions tràgiques, amb decorats i ballets festuosos. Tot compositor que volgués ser alguna cosa havia de passar per París i crear alguna gran òpera. Així ho van fer alguns estrangers, com Verdi o Donizetti, i fins i tot el mateix Wagner, que ho va intentar amb la seva versió parisina, i fracassada també, de Tannhäuser. Tots tenien com a referència Meyerbeer. Aquest, per la seva part, estrena Les Huguenots el 29 de febrer de 1836, un èxit encara més gran que la seva òpera precedent. Aquesta òpera esdevindria enormement popular a tot el món durant el segle XIX, sent la primera obra que va arribar a les 1.000 representacions a l'Òpera de París, fet que va tenir lloc el 1900. Aleshores arriba un nou director de l'òpera parisenca, Léon Pillet, les relacions amb el qual no són gaire bones. És per això que, malgrat haver acabat la seva nova òpera, Le Prophète, el març de 1841, Meyerbeer no n'autoritzarà la producció fins que Pillet deixi la direcció de l'òpera, cosa que va succeir el 1847. Hem sentit la Marge Sacrée, que és el final de l'acte segon de l'Etoile du Nord, en la qual intervenen diversos solistes i el cor. Meyerbeer en aquells temps viu més a Berlín que no pas a París. De fet, el juny de 1842 és nomenat director general musical de l'Òpera Reial de la capital prussiana, en substitució de Spontini. És la primera vegada que un jueu ocupa un lloc oficial a Prússia. Allà Meyerbeer crea diverses obres de circumstàncies, la més coneguda de les quals és l'òpera Ein Feldjäger in Schlesien, per a la reinauguració del teatre després d'un incendi el 1844. El període berlinès es va arribar a fer pesat per a Meyerbeer, que deixa el seu càrrec el novembre de 1846. La nova direcció de l'Òpera de París, el 1847, el contacta per tal d'intentar l'estrena del Profet, que té lloc finalment el 16 d'abril de 1849 i és assenyalat com un nou triomf, que marca el cim de la seva carrera artística. A partir de 1851 residirà sobretot a Berlín, on encara manté algunes obligacions musicals amb la cort. Entre el 1849 i el 1853 compon l'Etoile du Nord per l'Òpera Còmic de París, reciclant part de la música del Feldjäger in Schlesien. Després decideix compondre una altra òpera còmic, Le Pardon de Ploermel, més coneguda fora de França com a Dinorah, per a la soprano Marie Cabel. En aquesta ocasió, el llibret no era d'Escrib, sinó de Gilles Barbier i Michel Carré, fet que ofèn el llibretista habitual. Per tal de pavegar-lo, Meyerbeer li encomana reprendre el treball sobre l'africana. Dinorah s'estrena el 4 d'abril de 1859 a l'Òpera Còmic. I ell mateix reprèn el treball musical sobre la monumental partitura que acabarà sent això, l'africana, per bé que ell la volia anomenar Vasco da Gama. Seran molts els anys amb interrupcions que li dedicarà. Acaba la partitura el 29 de novembre de 1863. La seva salut no és gens bona, però malgrat tot supervisa els assajos de la nova òpera. Tot plegat l'acabarà esgotant i Meyerbeer mor el 2 de maig de 1864 a París. L'africana serà una estrena pòstuma el 28 d'abril de 1865 a càrrec d'un tal Fetis que en va fer un nyap, però això és un altre tema.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
L'Etoile du Nord és fruit de l'encàrrec que Émile Perrin, director de l'Òpera Còmica, li va fer després del gran èxit de Le Prophète. Meyerbeer va acceptar perquè tenia ganes de compondre en aquest gènere típicament francès. Bona part de la música era nova. Va fer canviar l'escena a Rússia i centrada en la figura de Pere el Gran. Va ser un gran èxit i aviat es va poder veure en nombrosos teatres de tot el món. Sentim-ne una nova peça i després n'explicarem l'argument. Us proposo de l'acte tercer la romança de Peters, el Tsar, Au jour heureux de joie et de misère. I ara anem per l'argument. Acte primer. Prop de Viborg, en el golf de Finlàndia, un grup de treballadors de les drassanes descansa mentre el pastisser Danilovich els ven pastissos. Entre els treballadors hi ha Peter Mikhailov, que no és altre que el tsar disfressat. Tothom comenta l'absència de Catherine, la noia que habitualment el serveix, i prenen el pèl a Mikhailov, que diuen que està enamorat d'ella, cosa que el molesta. Es proposa un brindis en honor del rei Carles XII de Suècia, fet que enrabia els dos russos presents, Danilovich i Mikhailov. Els treballadors tornen a la feina. Un cop sols, Peters confessa a Danilovich que sí que estima Catherine. George, el germà de la noia, se sent tocant la flauta, la cançó favorita d'ella. I entren tots dos. La noia diu al seu germà que li ha obtingut la mà de Prescòvia. Catherine explica a Peters que la seva mare morir va profetitzar que la vida de la noia seria guiada per l'estrella del nord, que trobaria un gran home i que li asseguraria un futur brillant. Ella mateixa s'ha sentit impressionada davant Peters, de qui pensa que és de superior condició de la que aparenta, per bé que certes crítiques de la noia el fereixen. Arriba una tropa de cosacs a saquejar el poble, però Catherine domina el seu cap, Gritsenko, i els altres disfressades, gitana i dient la bona aventura. A George el recluten els cosacs, però la germana es disfressa com ell, i mentre se celebra el casament amb Prescòvia, se'n va amb els cosacs, no sense haver-se declarat mútuament l'amor en Peters. I ara sentirem Fusiler, Fusiler, duo de Prescòvia i George.
Come on.
Acte segon. En el campament de l'exèrcit rus hi ha festa. Caterin hi és fent-se passar pel seu germà. Gritzenko, que ara és caporal, tal com li havia predit la noia, la mira, i ella, per dissimular, diu que la que deia la bona aventura de la seva germana. Ell, que és analfabet, li passa una carta que li han donat. I allà, en llegir-la, descobreix una conjura contra el tsar. Caterin descobreix Peters bevent i flirtejant amb les cantineres, intenta aturar-ho. Ell, que pensa que es tracta de George, la fa detenir i ordena que la fusellin. Només després se'n dona compte que en realitat era Caterin. Ella li ha tornat l'anell, que li va donar juntament amb la carta que parla del complot. Gritzenko porta notícies que el suposat George s'ha escapat. Aleshores, Peters manifesta que ell és el tsar i esclafa la revolta. Ja sentirem el final de l'òpera. Plaisir de si au rêve heureux, amb Caterin i el cor. Acte tercer. En el Palau del Tsar, Pere, ara ja com a tal, enyora la vida senzilla que portava com a treballador de les drassanes, i també Caterin, la noia que estima. Danilovich li assegura que Caterin encara és viva i se'n va per buscar-la. Arriben els treballadors de Finlàndia, que han estat convidats, i Gritzenko, que els ha anunciat rebre l'ordre del Tsar de trobar i portar-li Caterin sota pena de mort. També George i Praskovia arriben amb el grup. Torna Danilovich amb Caterin, que s'ha tornat boja, pensant que Peter ja no l'estima. Però el tsar sap com fer-li recobrar la raó. Toca amb la flauta la cançó preferida de la noia. Ella torna en si i coneix que l'home que l'estima és el tsar de Rússia, que es casarà amb ella i l'òpera s'acaba amb Caterin aclamada com a nova emperadriu.
Parlem d'òpera.
Una història en definitiva, estimats amics i amigues oients, basada en fets reals. Doncs la camperola letona d'origen polonès, Marta Skabronska, es va arribar a casar amb Pere el Gran i a la mort d'aquest, el 1725, el va succeir com a emperadriu de totes les Rússies amb el nom de Caterina I, per bé que va romandre en alfabet de tota la vida. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat avui. Espero que us hagi agradat aquesta òpera que avui hem descobert. I us convoco per a la setmana vinent a un nou programa. No hi falteu. Adéu-siau i fins a dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.